La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, així des de la 92.2 de la freqüència modulada a les 12:02. Tenim 16 graus, avui és dimarts 15 de desembre. I avui sí, avui estic acompanyat per Víctor Manuel Rubio Poveda. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana.
I també al control tinc a Txelo Climent. Bon dia, Txelo.
Bon dia.
La que els parla, Susana Pérez Balaguer, si no després me rinyen perquè no digui el meu nom. Sabem que tenim a Maria Ventura de vacacions, per tant, en el seu lloc tenim a Txelo Climent, que d'alguna manera sempre la tenim ahí per a que ens ajudi a tot. Moltes gràcies, Txelo.
A vosaltres.
Què tenim, Víctor, en els esports?
Pues avui comença la primera ronda de la Copa del Rei, i no sense polèmica.
Val, pues, per als que no sapien de què va la polèmica, ens l'expliques?
Sí, mira, per exemple, ja hi ha comunitats autònomes que deixen entrar a la gent als estadis, n'hi ha altres que no, i clar, per exemple, se va donar una circumstància de que el Tomares, que segurament serà l'equip més humil de tota esta participació de la Copa del Rei, juga contra l'Osasuna. Damunt que no els han deixat jugar en el seu estadi perquè no requereix les condicions per a que se televisi el partit, es fan jugar en l'estadi este de Sevilla de la Cartuja, que és enorme.
I ahí podran hi haure públic?
Sí, però només 300 persones. La polèmica ve perquè no fa molt. Ahir va jugar la selecció femenina d'Espanya i crec que van deixar entrar a més de 800 persones.
I per què ara només n'entraran 300?
No hi ha ninguna explicació. Per exemple, el Sevilla també juga en la mateixa comunitat autònoma contra el Lucena i deixen entrar a 400 persones.
És dir, que d'alguna manera cada comunitat decidís el que vol en cada moment o cada estadi ho decidís?
Jo crec que ja pràcticament és cada poble, cada alcalde, en tots els respectes, el que decidís quanta gent entra a l'estadi.
Bueno, pues sí, això està, pues si és així, la polèmica està servida.
Però bueno, en Castella-La Mancha també deixen entrar avui 280 persones, per exemple, en el Marchamalo Huesca, i on sí que no entrarà ningú és en Navarra, en el Cantolava Valladolid. De macho al Vila-real, esperem que passem, això és a partit únic. Si s'empata hi ha pròrroga, si se segueix empatant hi ha penals, però quan s'acaba el dia ja se sap el guanyador de l'eliminatòria.
O sigui, que és partit únic.
Sí, el Vila-real també demà.
Bueno, a quina hora?
Demà a les 9 en Bilbao, exactament en Leioa.
Val,
pràcticament
pues,
al costat.
Pues demà tenim nit de futbol, eh? Demà tindrem un bon entreteniment.
I acordo perquè és això, al final esta copa tan atractiva perquè és a partit únic, no pots errar en cap eliminatòria.
Bo per l'afició, no? Per a que d'alguna manera no deixi passar-se'n ni una i faci que el seu equip s'emporti el triomfo, no?
Sí, n'hi ha que estar molt pendents. I mira, com ja portem diversos dies de pretemporada de NBA, és que no van poder guanyar ahir, van ser els gols de Ricky, van participar els dos espanyols, tant Ricky com Juancho Hernán Gómez, però de moment no estan trobant sort en esta pretemporada, els dos partits que han jugat, els dos els han perdut.
I conclusió teua?
Bueno, és pretemporada. Si fora en futbol també diríem el mateix. Al final la temporada regular comença d'ací 7 dies pràcticament i ahí és on sí que tens que demostrar si estàs bé per a guanyar o no. Dir que estic mirant molts partits i hi ha molts suplents, molts jugadors que pràcticament és el seu primer any, molts dels titulars ni estan jugant perquè a lo millor estan lesionats o prefereixen descansar. Per lo tant, extraure conclusions ara crec que és massa precipitat.
Bueno, ja tenim les notícies esportives. Moltes gràcies, Víctor.
A vosaltres.
Dir-vos que sabíem que el dilluns els casos de Covid a Vila-real estaven en el 434 en 24 casos de cada 100.000 habitants. Se posava la cosa un poc complicada. Sí, mos basem en els habitants que viuen a Vila-real, que són 51.000, però si parlem del flujo que té Vila-real, que són uns 75.000 diaris, és quan per això Sanitat no ens fa o no arriba a posar-nos en aquestes restriccions que posa a les demés poblacions. Però avui les dades ja han anat baixant, ja no estem en 221, estem en 207, la cosa va minorant, diuen que allò és fruit d'aquell pont que veníem de la Constitució i de la Puríssima. Segons diuen, va baixant la cosa, per tant anirem a uns Nadals en condicions. Cal dir que relaxem-nos, que no tinguem por, la població de Vila-real, que estiga tranquil·la, que la cosa s'ha reprès i s'està posant mesures. Una altra notícia que també m'ha llamat molt l'atenció és que l'Hospital General de Castelló encadena 3 brots de Covid en desembre en 20 sanitaris contagiats. Clar. 4 unitats de l'hospital s'han vist afectades per positius de sanitaris i pacients, perquè els professionals exigeixen que facin PCRs als acompanyants i més proteccions. El que ocorreix és que allí dins li fan els PCRs als pacients, però tot el món sap que n'hi ha acompanyants en els hospitals i en l'hospital, i en el Universitari de Castelló el que tenim és 2 llits per habitació, con lo qual són 2 acompanyants. Cuidao, 2 acompanyants que a lo millor no sempre són els mateixos. S'haurà de començar a restringir més els acompanyants que hi han i fer-os proves també. Sí. Perquè això és un foco de contagio.
Seria una manera de previndre i d'acotar els contagis.
Sí, perquè en l'Hospital de la Plana jo sé que se limitava molt l'accés als acompanyants, però en l'Hospital General jo estava acompanyant i en aquest moment i era ple moment de Covid, era ple confinament, que era sobre el mes d'abril, i no tenien compte de quin treball que hi sia, d'acompanyant, sí, li feien al malalt, però no l'acompanyant, i a més, el del llit del costat canviava d'acompanyant, perquè a lo millor era la mare, després el fill, després el net, i de més. I cal dir que jo, sin embargo, me traslade a una altra comunitat autònoma, que és la comunitat de Navarra, i allí, i encara no havia posat un peu dins de l'hospital, ja m'havien fet la prova, i jo era l'acompanyant. És dir, no sé, sentit comú.
Sí, sí, responsabilitat.
Sentit comú i responsabilitat. I així cal dir també que la vacuna per reixos ja la tindrem així, o sigui, els reixos vindran en la vacuna i es començaran a vacunar-nos, però mentrestant no, que no se mos oblide aquestes normes bàsiques.
Bueno, que tinguem vacuna no vol dir que ens hem d'oblidar de les mesures, que tenim que seguir tenint les mesures.
Clar, el que passa és que vosaltres estareu en mi en que què ocorreix? Que quan alguna pandèmia, alguna epidèmia té vacuna, ja ens hem oblidat. Encara que ens contagiem, o sigui, encara que ens infectem, però com ja està la vacuna, d'alguna manera pareix que això tinga menys repercussió. En el moment en què se vacuna tantíssima gent en aquestes patologies de risc, pues ja evitem que aquestes persones acaben malauradament faltant. En el moment en què tenim la vacuna, pues la cosa ja no és tan dramàtica. Ja podem fer front, vale, a aquesta pandèmia, perquè el que hem tingut és una pandèmia mundial per no tindre una vacuna, que és el que tenim que tindre en compte. Però mentrestant, pues, jolín, normes bàsiques, mesures normals. Avui tindrem el programa. Voleu saber què tindrem en el programa avui? Pues, per exemple, tindrem a José Ramón Nieto, que és el comissari principal jefe de la policia local de Vila-real. Per què, Víctor? Pues perquè l'oci nocturn s'adelanta, però s'obri. I en Vila-real tenim 2 discoteques, no?
Sí.
Niza i Tuche.
Sí.
Què passa? Que fins ara no han demanat l'apertura. Però tu penses que d'ací a que... Bueno, en una setmana no la demanaran?
Crec que per les dates que estem sí que ho demanaran.
Val. I haurem d'estar molt pendents, pues, perquè n'hi ha unes normes que es tenen que complir. S'obrirà antes, se tancarà fins que és, crec que és la una o la una i mitja. No,
el dia.
Sí, els dies gordos crec que és fins l'una i mitja.
I s'hauran de medir, de complir les mesures de seguretat. Com a que n'hi ha poblacions al nostre voltant, que no vull assenyalar quina és la població, que s'aguarda l'oci nocturn i s'han saltat les normes, per això li preguntarem al comissari jefe, de, principal comissari, principal jefe, què passa si en Vila-real. I també li preguntarem si hi ha hagut algun tipus d'incident. Sabem que hi ha hagut incidents en la província de Castelló, que en la Comunitat Valenciana s'aprova el fet de que se pugui obrir l'oci nocturn i som notícia de tots els informatius de que a la província de Castelló s'han saltat les normes. Carai! Tornem a obrir per obrir en mesura. ¿Vale? Després també tindrem a Bernabé. Bernabé és el president de FENAI. FENAI és esta associació d'agricultors, de llauradors independents, que fa de paraguies a aquestes associacions independents que estan així a la província de Castelló i també inclús a la Comunitat Valenciana. I ell ens parlarà de per què no estaria mai vinculat dins d'un sindicat, perquè ell ho defensa de manera independent el que és l'agricultura i no ho fa des d'un sindicat per a ell no col·laborar en que siguem aquesta moneda de canvi en la comunitat europea a l'hora de pactar els convenis per a poder vendre. També tindrem al president del sector de sanitat de Castelló, a Vicent Navarro, que ens parlarà de que s'han desmantelat l'atenció de salut mental. Tenim tres punts a la Comunitat Valenciana, un està en Castelló, perdó, a la província de Castelló, un està en Castelló, capital, un està en Vinaròs i l'altre està en Vila-real. Són centres d'atenció primària a la salut mental i després tenim l'Hospital Provincial. Bueno, pues en estos moments, Víctor Chelo, quan tenim un problema de salut mental, ens hem de posar a la cua. Però, claro, quan té una depressió, com li expliques que se posa a la cua?
Ja, és difícil d'entendre.
Com li expliques que no te poden atendre perquè ara en este moment va tot dedicat al Covid, tots els recursos van dedicats al Covid. I com li ho expliques a una persona que el que té és malament el cabet?
I que necessita que l'atenguen.
I necessita aquesta atenció. Bueno, pues, no tindran més remei aquestes famílies que acudir a centres privats. Però i la família que no té diners, què fa?
Però això és el que està passant en general en tot quan ho és fica malalt i que irdes al centre de salut, si no dius que no tens, si no tens Covid, com pareix que no t'atenguen i que te releguen ahir a un segon lloc?
Pues ahí estem. Avui s'ha destapat el que denuncien ells, i és que denuncien reforçar l'atenció de salut mental perquè després del confinament han eixit molts brotes psicòtics. Gent que no sabia que tenia brots psicòtics, val? Entonces hem de ser conscients de que també hem de reivindicar a aquesta gent que té el cabet malament perquè no sabem. El cabet és com qualsevol altra part del nostre cos que si es posa malet s'ha de cuidar. També tindrem a nosaltres a Mari Parra, ella és la directora d'internacionalització de la Comunitat Valenciana, i ens de més en donarà una exclusiva, i és que van a fer campanya en Alemanya per a poder vendre el què?
Pues suposo que les taronges.
Ah, els nostres cítrics. I, per cert, cal dir que avui una de les formacions polítiques de Vila-real, no anem a dir quina, perquè ens ha portat un detallet, ens ha portat pilotes de flare. Per què? Pues perquè les pilotes de flare són d'allò de lo més bo que se pot obtindre en Vila-real. I també un licor, el licor és
de taronja.
De taronja, de taronja, de taronja. I també que hem recibit els calendaris, i si algú vol calendaris en Ràdio Vila-real, són de taula, són d'estos molt, molt funcionals, a més, van molt bé. que només tenen, només tenen que passar per les nostres instal·lacions, Xelo, si vols, dius on estem ara, per si n'hi ha gent que ara pensa que estem en el lloc on estàvem antes.
No, Radio Vila-real està a la plaça de, a la plaça de la Vila, en l'edifici de Caixa Rural, en el tercer pis. I qualsevol que vulgui un calendari pot arrimar-se i encantats de donar-los.
Sempre cal dir que millor que vinguin en horari de matí, perquè està administració oberta nostra i per l'esprada pues, ja no la tenim oberta. Per tant, si venen en horari de matí, estarem encantadíssims de donar-los de calendari perquè disfruten de, bueno, d'este obsequi que els fem, que us ho donem de tot cor. Anem a una pauseta de publicitat i anem a rebre el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Nos habéis pedido que saquemos lo mejor de nosotros. Pues aquí tenéis, ¡stock fuera! En Renault Retail Group Castellón liquidamos 125 vehículos seminuevos Renault de nuestro stock con hasta 1.500 euros de descuento adicional. Encuéntralos en renaultretailgroup.es o acércate a nuestras instalaciones de Renault Retail Group en Castellón o Villarreal.
Comprar a Borriana, que es Nadal, te premi segur. Arriba el Rasca Borriana amb un total de 8.000 euros en premis directes i 2.000 regals del 12 de desembre al 7 de gener. Compra, rasca i guanya a Borriana. Tot el que busques ho tens a Borriana. Comerç segur, de qualitat, tradicional i de proximitat. I ara, amb premi. Aprofita l'excel·lència comercial, cultural, gastronòmica i d'oci. Repetiràs. Borriana es mou al Nadal. Ajuntament de Borriana i Federació de Comerç. Sumem esforços per aconseguir grans resultats.
La mula y el buey, el camello y el burro, los medios de transporte más navideños. Pero en Con Dos Pistones queremos felicitar la Navidad sobre ruedas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón quiere desear a sus clientes y a toda la provincia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Grúas Tomás, creixem amb tu. I ho fem compromesos amb un futur sense contaminació. Amb una missió ben clara. Solucionar problemes. I després d'aquest dany que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
I ara també amb nosaltres està Mari Parra, ella és directora general d'internacionalització de la Comunitat Valenciana. Bon dia, Mari.
Molt bon dia.
Ens preocupa molt perquè el Brexit està ahí, no?
Pues ahí, que cada setmana sempre ens diem, bueno, a veure si no, fa no res, fa uns dies que se tenia que saber si finalment hi havia un Brexit dur o no, des de juny, que bueno, ens donem de termini fins al diumenge passat, tenim esperances, no?, de que aquest diumenge estaven tots també pendents d'aquest sopar que tenien ells dos per veure ja si tenien que fer un pla de contingència o si podíem estar tranquils. Tampoc va ser possible. Ara han dit que de nou els equips negociadors han de tornar a reunir i de continuar parlant, i bé, dins del mal, pues penso que, bueno, pues si se vol parlar és perquè realment jo penso que se té ganes d'un entendiment, si no s'haguera tancat a la porta, no?, d'aquestes possibles negociacions, i en això espera estem. De fet, jo tenia que haver presentat en el Consell de Direcció de l'IBACE, que com sabeu soc directora adjunta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, perquè des d'ahir fem molta promoció exterior als sectors valencians, i jo estava dient, bueno, espereu, envieu tota la documentació, menys el pla de promoció exterior de la Generalitat Valenciana, perquè no sé si he de ficar ja accions paliatives per als sectors més afectats, o si me puc esperar a que, si finalment no n'hi ha un Brexit dur, no es poden redistribuir aquestes accions específiques per als sectors més afectats en la resta de sectors. Com no ha estat possible, perquè per ara pareix que no tenim clar si n'hi haurà Brexit o no, ho he enviat com a esborrany i he dit, a partir de lo que passe, pues anirem fent. Així que imagina't com estem totes i tots esperant a veure i seus equips negociadors com al final arreglen aquesta situació.
Clar, nosaltres estem preocupats, però també veiem imatges en televisió que allí en el Regne Unit estan fent a còpia de tots els productes espanyols, no?
Així no és. És que penseu que finalment Regne Unit és un mercat xicotet, no?, per superfície i per lo que ell mateix genera de producció, de consum intern, sobretot tot el que té que veure en el producte agroalimentari. Regne Unit principalment importa tot això de fora. És normal que, i damunt les dates en les que estem, no?, final d'any, Nadals, que encara que els estem celebrant conforme els estem celebrant, però estem parlant d'un tema molt complicat, que és l'alimentació, no?, i la garantia de poder alimentar a la teua població. És normal que els supermercats estiguin fent acopio de les coses, ja no només per l'increment del preu que puga suposar una eixida del Regne Unit d'Europa i en aquesta aplicació dels arancels, sinó de tota la tramitació burocràtica, dels problemes que se puguen tindre en la duana, de que a lo millor la tomaca no m'arriba conforme jo vull, perquè ja s'ha estat 3 dies en la frontera perquè no s'aclarien quin era el paper que tenia que portar per a poder-la importar, i jo crec que això preocupa i preocupa molt. I encara que arribem a un acord, jo crec que això també és una de les coses que s'està preocupant al sector agroalimentari, no?, tota la paperassa que se tindria que fer en el cas de com estiga redactat i s'acord de lliure comerç.
Algo que també ens preocupa molt és com va la campanya de cítrics, com promocionem els nostres cítrics, com els venem per a que els compren a un preu just, a un preu de lo que valen, de la qualitat que tenen.
Doncs, bueno, enguany, com sabeu, és una campanya que a nivell de producció ha anat millor, no?, que l'any passat, s'està exportant també més que altres anys, però, bueno, arrel de lo que comentava, no?, si Regne Unit ens fracassa per el tema del Brexit, penseu que s'està parlant de que si no n'hi ha acord s'incrementaria en el cas de Nabel un 10% el preu i fins a un 17% depenent de la varietat de taronja o clementina que estem parlant. Vull dir, això és un increment important per a que ens substituïsquen per altres aliments. Esperem que al final s'arribi a un acord, però en tot cas el que estem apostant és independentment del preu, no anem a lluitar en la taronja per preu, anem a lluitar perquè és un producte com del dia a dia, no?, que s'ha de consumir. Hem de potenciar el consum arreu d'Europa o del món d'aquest producte, com que siga habitual en la cistella de la compra dels consumidors. I en això estem. Ara estem treballant una campanyeta, com sabeu l'any passat vam fer una campanya en França, la van fer en autobusos que donàvem publicitat, no?, de que havies de llegir aquestes taronges de qualitat, fent referència indirecta a aquestes taronges que venen de Sud-àfrica i que no garantissin, no?, que tots els pesticides que així estan prohibits, doncs que no els tinguin. De fet, com sabeu, se van fer proves en productes que ja estaven en distribució comercial i se va detectar que evidentment algo havia fallat en ese control aduaner, no?, i que sí que n'hi havia restos de pesticides que no tenien per què estar ahí. I el que diem és que les nostres això ho tenen garantit, que tenim uns criteris de qualitat, no només en la producció de que te vas a menjar una fruita en sabor i en tots els seus valors nutricionals, sinó que a més en garantia de que no estàs menjant res que te va fer mal bé ni te vas a intoxicar per menjar productes nostres. I estem treballant això, ara estem dissenyant una campanyeta, això ja és en exclusiva per als oients de Ràdio Vila-real, que se destinarà principalment al mercat alemà. Podrem ampliar aquesta campanya a altres mercats en funció de, ja sabeu que l'administració tot ha de passar alguns filtres, però la idea és ampliar-lo a altres mercats com el francès, en Països Baixos i en Bèlgica. S'està dissenyant una campanya de consumís European Food, perquè València no sé pronunciar orangin en alemà, però les taronges i clementines valencianes són producte que s'ha produït en uns estàndards de qualitat de European Food, i el que volem és ficar de manifest que és una producció sostenible i que damunt cuida de la teua salut. I en això, a partir d'una setmaneta, ja vos podré contar més detalls d'en què va consistir. Serà una publicitat tota digital, perquè les circumstàncies són les que són actualment i no podem tampoc destinar-les ni a autobusos rodant, perquè igual mos tanquen els carrers en Alemanya després de les festes o en aquestes festes. Així que hem apostat per una campanya totalment digital.
Després també tenim que centrar-nos o tenim que mirar cap a les inversions que en venen. Clar, inversions, gent que mira Espanya com a puesto on invertir. Clar, ahí és hem de batir un poc el cobre per a que vinguin a la Comunitat Valenciana, no?
Exacte, ahí traem totes les armes comercials que tenim al Departament de Captació i Inversió, i hem de dir que malgrat l'any que estem patint, no?, d'incertesa, i sabeu que la incertesa és el principal fre en les inversions, no ho estem sentint així en el cas del capital estranger que està interessat en invertir a l'estat espanyol, i nosaltres estem lluitant la batalla en la resta de comunitats autònomes. Ja hem aconseguit que 10 empreses s'implanten al nostre territori valencià. Han tingut més propostes que l'any passat, ja portem quasi 67 empreses que han estat interessades en tantejar, no?, com seria el decidir d'implantar-se així, i han convençut a 10 des dels altres anys, evidentment, i 10 que ja han iniciat la tramitació per a implantar-se. D'aquestes 67 que vos he dit, continuem parlant en la majoria d'elles, vull dir que no està tancada aquesta ronda de negociació, són treballs diaris de, com comercials, interessant com va el projecte, què és el que no s'ha agradat, per tornar a proposar les alternatives. Així en Vila-real hem també proposat espais per a possibles ubicacions i ho hem estat treballant sempre de forma molt confidencial. Ja sabeu que els inversors
que se sàpiga. Quan jo li estic parlant d'això a vostè, i evidentment vostè és en nom de tota la Comunitat Valenciana, d'alguna manera el coret que li toca per la província de Castelló i sobretot per la població de Vila-real, partint de la base de que vostè és d'ací, d'esta població, quanta força fa a l'hora de portar algú cap a Vila-real?
Bueno, a veure, jo de normal he de ser, no?, imparcial en tot això, no puc dir que tot per a Vila-real, però jo crec que també el fet de ser d'ací fa que se conega tot el que tenim i que a lo millor altra persona que no ha sigut de, quan ha estat en el nostre càrrec, no ha sigut de la província, no coneix les oportunitats que té el nostre territori,
pues
sobretot Vila-real.
Li faig la pregunta d'una altra manera. Vostè, quan té la possibilitat de que alguna empresa aterrisse a Vila-real, té la honestitat d'anar a parlar en el govern de que està així en l'Ajuntament de Vila-real a dir-li que posi les condicions adequades?
Evident. Jo sempre que hem tingut una oportunitat, el primer que he fet és telefonar a l'Ajuntament i dir això és una lluita conjunta, fiquem totes les armes que tinguem per a que la inversió se quede, no?
Sí, mire, jo li dic això perquè en l'Ajuntament d'Onda l'alcaldessa s'han portat totes les glòries de que arribi una empresa com Amazon, però clar, si jo parle en el consistori, està l'oposició que antes estava governant i era la que d'alguna manera ha fet, o ella diu que ha preparat el terreno, que ara estan obtenint els fruits. En el seu cas, clar, d'alguna manera ha de deixar un poc a part la política per a canvi la real acabem arreplegant aquests fruits.
S'ha de deixar la política de costat en les inversions, perquè si no els inversors fugien de qualsevol grenya o qualsevol història de on vegin que n'hi ha interessos de fotos, de voler sumar. I això jo per lo menos a nivell personal ho tinc claríssim. Qui ha de guanyar és la societat valenciana, en aquest cas. Després ells han de valorar, evidentment, si les persones que han estat ahí gestionant són persones que treballen per a les persones a les que representem, ens hagin votat o no. Jo crec que això és la nostra gran tasca. Si ara l'Ajuntament de Onda pensa que perquè l'alcaldessa siga d'un partit o d'un altre és per això que Amazon ha vingut, jo crec que està errada, perquè al final la inversió, la decisió d'invertir se pren per moltes raons, no només per el color polític d'un alcalde o d'una alcaldessa, i pareix que estem deixant de costat els ecosistemes que tenim al costat, les empreses que podran ser proveïdores d'aquesta empresa i que han sigut també decisives per a que Amazon se pugui implantar, les implantacions a nivell logístic,
i per una,
clar,
i per una altra part, en l'Ajuntament de Vila-real se recorden de que tenim a una directora general d'internacionalització així, que és d'ací a la que poden accedir més fàcilment i poden utilitzar els coneixements o el que a vostè li arriba pronte.
Bueno, a mi m'agradaria que me molestaren més, he de dir-ho, no? I que me telefonaren més en confiant, no?, que som de la mateixa ciutat i que hem estat companys de govern pues en l'anterior legislatura. Des d'ací, pues això, dir que estic per al que se necessite, encara que siga d'un altre partit diferent al que està governant en aquests moments Vila-real.
I tornar a recordar que els inversors fugen dels líos, és
exacte.
Dir, i més vostè que s'ha manejat en tot este món i que porta quants anys?
A València, 5. Ara farà 6, que ja vaig marxar.
Des de que vostè entra fins ara, la evolució que ha tingut, el que vostè ha vist en empreses, com la valoraria?
Exponencial. Vull dir, van començar en molt poquetes empreses ateses. En l'anterior govern del PP pues era algo residual, no se cuidava, no?, aquesta inversió que arribava, i li van pegar la volta. Vam dir, això has de, pues això, cuidar els clients, no?, com faria qualsevol empresa. Nosaltres el que fem és cuidar a aquestes persones que toquen la porta de l'administració interessades en les possibilitats d'invertir i de, sobretot, de com aterrar-les, no?, de que els acompanyem, com és la burocràcia dins de tot això. I mireu, vam passar de tindre això 10-15 empreses que ja teníem a més de 67. I l'equip és el mateix. Vull dir, jo vaig entrar en dues persones al departament i continuo tenint aquestes dues persones, però li han pegat una volta i de veritat agrair l'esforç que fan per a que al final se plasme en llocs de treball per als valencians i les valencianes.
La comunitat valenciana, que deixar un poquet aparcat aquell mite que teníem de que les empreses tenien que girar totes en torno al sol i playa.
Pues sí, això ja està fora, no?, de qui té interès de vindre per sol i playa, evidentment, però no és ni el nostre eslògan ni, per suposat, són els perfils d'empresa que estem treballant.
A l'hora de vostè intentar captar, i li dic així, a un inversor, valora el fet de que sigui una empresa que vinga, que siga límpia, que siga respectuosa en el mig ambient, les empreses cada volta, o vostè cada volta mira més cap a aquest sector?
Evident, nosaltres apostem per la inversió productiva, no especulativa. De fet, quan vam fer la llei d'acceleració als projectes prioritaris, la vam fer en aquesta idea de que anem a ajudar a que siga tot àgil i ràpid a aquestes empreses que estan apostant per canviar la nostra societat i que siga per a bé, no? A aquestes empreses que estan apostant pues, perquè la seva forma d'actuar en el territori no afecte ni fique en préstec, no?, a les societats futures. I evidentment, les que no tenen cabuda legal i se queden fora, no, si algo és legal, evidentment no podem dir-li que no se pot implantar, però és veritat que l'aposta i l'estratègia de captació va per a aquestes empreses que són responsables i que són sostenibles i, evidentment, que siguin inversió productiva. No estem parlant ni d'especulació, de comprar empreses xicotetes perquè així després jo les rebenc els fons d'inversió. malgrat que tenen alguns avantatges, no és el nostre terreny, ni tampoc les empreses que venen a construir a lo grande i que després algú vinga i ho compre, no? Mm. Si això se desenvolupa per a fer una activitat productiva, imagineu que ve a construir una residència de la tercera edat, evidentment se'ls acompanya en el procés de construcció de l'edifici, etc., però ha de gestionar aquest edifici. No pot ser que siga jo faig l'edifici i després hi ha algú que vinga i me'l compre, perquè moltes vegades el que n'hi ha darrere és purament especulació urbanística.
Uh-huh. La Comunitat de Valenciana mira cap a Europa per a que arriben estos fons que els ha promès. Vostè pensa que els necessitem impepinablemente?
Bueno, els necessitem perquè ja som la comunitat autònoma pitjor financiada de tot l'Estat, no? Si ja necessitem aquests diners que venen des de Madrid, imagineu el que ens puga arribar d'Europa, no? És evident que nosaltres vam ser els
però
primers
Europa
en sumar-se.
Ens donarà en funció del projecte que li presentem, no?
Sí, vam fer els deures, no? Jo crec que ja portàvem molts mesos des de que se va iniciar, que Sánchez anava a Europa a reclamar els fons i el govern valencià, tots els departaments, ens van manar els deures de ficar-nos tot allò que ja s'estava fent i tots els projectes nous que tingueren en ment, plasmar-los en un document de treball que ja sabeu que se va fer públic tant pel president com per la vicepresidenta, en totes les accions de govern que serien susceptibles de ser financiades en aquests fons. Fer-les les anem a fer, i si venen els diners les anem a fer més i millor, perquè és una fulla de ruta. Vull dir que està plasmat ja tota la faena que hem de fer estos mesos.
Encara que tarden en vindre, se seguiran la mateixa dinàmica, se faran, inclús encara que no arribaren.
Encara que no arribarem, tenim pensat el com poder financiar, però no en la mesura que ens agradaria. És a dir, si en això és, per exemple, en la meva àrea, si els projectes que jo podria destinar per a desenvolupar una nova línia alineada en la nova realitat que estem vivint post-Covid, si a lo millor jo puc arribar a 200 empreses, pues en els fons europeus que es vingueren podríem arribar a 1.500, 2.000, que és el que necessiten realment. Perquè si no, l'altre és parxes, no? Per a intentar ajudar unes poquetes, però ens quedem molt per baix de les necessitats reals.
Clar, això el que ens dona a pensar és que sí, estem molt necessitats de que arribin aquests fons europeus.
Moltíssim. Penseu en el finançament. Si és que la meitat de les coses que tenim en ment moltes vegades han caigut perquè no n'hi havia manera, no?, de poder després ficar diners per a executar. I un tema molt important és la necessitat també de personal, no?, des de l'administració. El fet de que no tinguem aquest finançament que arriba des de Madrid o en aquest cas des d'Europa ha fet que l'administració, pues, any rere any en l'anterior govern el que feia era que s'ha quedat esquelètica. No pot ser que al final en departaments estratègics, sobretot en la captació d'inversió, però sobretot per a les empreses ja implantades, com és el tema de medi ambient o d'altres àrees del nostre govern, que al final té que decidir aspectes importants de l'activitat productiva, només n'hi hagin dos o tres tècnics per a tot el País Valencià. És impensable. O que una persona que té que tractar temes de mineria per a tot el territori valencià, només n'hi ha un funcionari. És que això no pot ser. Jo crec que també aquests fons ens han d'ajudar a enfortir el que és l'estructura de personal de tota la casa.
Clar, sobretot perquè si pensem que són aquestes persones les que han de tramitar tot allò que vostè, des de la seva àrea, està posant en marxa, pues ens quedem, tenim molta falta, molta mancança, en aquest cas, de personal. No sé si me queda alguna més per preguntar-li, Mari. És que quan la tinc tants temes, però espero que siga un èxit la campanya.
Nos
en Alemanya.
Nos donarem feedback de com
espero que siga un èxit, perquè vostè sap que als nostres productors de cítrics es fa moltíssima falta, que valoren molt la nostra taronja i que se donen compte que nosaltres sí que complim la part del tracte.
Exacte.
Perquè estan arribant sense aquests pesticides.
Exacte, i que els nostres productors sempre han fet els deures i, bueno, s'ha de valorar, no?, que nosaltres hem complit en tot el que Europa ens ha demanat i ens hem adaptat, el Camp Valencià s'ha adaptat a tota aquesta normativa i volem unes regles que siguin justes per a totes i tots.
Mari Parra, directora, moltes gràcies per haver vingut i molt bon dia.
Un plaer, com sempre.
We'll be right back.
a la 92.2 FM.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ompli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
IBACE con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Touch a una veu.
Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Además, celebra las Navidades pasando por la agencia DKV y recogiendo tu cesta de Navidad. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11, de Villarreal.
Y ahora tenemos con nosotros a Joaquín López Rodríguez, más conocido como Bernabé. Él es presidente de FENAI y también presidente de UAI. Buenos días, Bernabé.
Buenos días. Susana, ¿qué tal?
Pues muy interesada en hacerle una entrevista, porque aquí en esta cadena se habla mucho de FENAI, porque usted sabe que las asociaciones independientes de labradores de cítricos están bajo este paraguas que usted preside.
Uh-huh. Sí, la verdad es que sí. Hay concretamente varias asociaciones, dos y tres asociaciones que componen FENAI, este colectivo, y son de cítricos. Correcto.
¿Usted me puede explicar cómo nace FENAI?
Bueno, FENAI nace a través de todos los movimientos que hubo el año anterior, el año pasado, en el 2019. Todos los acontecimientos que procedieron a asociaciones independientes, asociaciones pequeñas, que no tienen ningún tipo de interlocución hacia la administración y tampoco, supuestamente, según administraciones, no son representativas. Entonces, vimos la necesidad un poco de agrupar a todas esas asociaciones independientes pequeñas en una sola, para poder llegar a tener una interlocución real de nuestro problema y poder llegar a las administraciones pertinentes. Digo las administraciones pertinentes, tanto nacionales como europeas, si cabe.
Porque tanto en FENAI como en AI, ustedes utilizan la palabra independiente. ¿Ser independiente significa luchar única y exclusivamente por lo que ustedes luchan, por su producto?
No tiene nada que ver con el producto. Ser independiente, lo que nos llamamos independiente es de que no formamos parte del sistema, o sea, del sistema político o el sistema administrativo. Nosotros somos directamente agricultores que vivimos directamente de nuestro campo. Nuestro objetivo no es ser sindicalista. Nuestro objetivo no es buscar un movimiento para utilizarlo políticamente. Nuestro objetivo es utilizar este movimiento para poder seguir viviendo dignamente de nuestro trabajo y de nuestro oficio. Entonces, en realidad, nosotros no queremos subvenciones, no queremos nada que ver que tenga con un poco el hacer crear la plataforma para que la plataforma luego la absorba algún movimiento político o sindical. No, nosotros la palabra independiente es porque realmente somos agricultores que queremos defender directamente nuestro trabajo y nuestro cultivo, pero nada que ver con defendamos solo el sector primario, lo que viene siendo producto alimentario.
Pues le hago la pregunta de otra manera, Bernabé. ¿Ustedes no quieren ser una moneda de cambio a la hora de ir a negociar los convenios en Europa?
Por supuesto que no. Por eso es lo de independiente. Para que nosotros solo nos vamos nosotros vamos a dejar de movilizarnos en el momento que consigamos nuestras reivindicaciones y por lo que estamos luchando. Nosotros no nos vamos a conformar con que nos callen prometiéndonos, haciéndonos promesas o dándonos un poco de dinero, subvenciones o ayuda. Nosotros no queremos ayuda. Nosotros lo que queremos es vivir dignamente de nuestro trabajo, que nuestro trabajo se valore y que nuestros productos se valoren aún más todavía, si cabe.
Mire, vamos a poner un vídeo que usted protagonizó. Lo escuchamos y después continuamos con la entrevista.
Voy a hacer un vídeo para las comercializadoras, un vídeo para la lóndiga, un vídeo para todos los agricultores. Mañana no se vende y no lo decido yo. ¿Quién lo decide?
Bueno, después de escuchar la grabación, le pregunto, ¿cuánta gente había ahí concentrada?
Pues en ese momento es difícil acertar en el número, pero se congregaron ese día alrededor de unas 20.000 personas en las calles de Almería.
Unas 20.000 personas que decían que el mañana no se vende. Si en este momento ustedes no cogen las riendas, ¿se va a vender el futuro de la agricultura en España?
El futuro ya se está vendiendo. Nosotros hemos dejado nuestra comercialización en manos de terceros y estamos dejando el futuro de nuestra tierra en manos de la Unión Europea. no, nosotros como damnificados y como propietarios, pero administrativamente el gobierno central y europeo nos está vendiendo a terceros países. Y esto es algo que ya se lleva hablando muchísimo tiempo, no es nada nuevo lo que te voy a contar aquí, pero sí es cierto de que están comercializando con nosotros, nos están utilizando como moneda de cambio, y al fin y al cabo eso está repercutiendo en la economía de España. Entonces nos veremos obligados a dejar nuestras tierras, a dejar todo lo que han trabajado nuestros antepasados, y no luchar por él, porque obviamente no está saliendo rentable vivir del campo.
Ustedes dicen que los sindicatos son cómplices de esta situación, por eso han creado esta asociación de independientes, ¿no?
Yo lo veo así, y como yo, muchísima gente. Lo que pasa es que, claro, vemos que son cómplices porque ellos realmente deben de luchar por los intereses del agricultor, no por los intereses de su organización, como si de un partido político se tratara. Realmente ellos, muchos de los tratados de los que se han firmado, ellos eran conscientes y no han hecho nada por movilizar a la gente, por decirle, oye, esto está pasando y esto puede pasar si no nos movilizamos, si no hacemos algo ya. O sea, han estado emitiendo muchísima información y lo han hecho todo administrativamente, y no han sabido defender el campo. Por lo menos yo personalmente, yo lo veo así, y como yo, muchísima gente más.
Joaquín López Rodríguez Bernabé, que tiene la capacidad de concentrar a 20.000 personas, ¿cuántos momentos de presión ha tenido?
Uf, una buena pregunta, ¿eh? Tengo muchísimos momentos de presión a lo largo de todo este tiempo y de todos mis días. Yo jamás pensé que iba a estar en una situación tan comprometida como la que estoy. Pero sí he tenido momentos de presión y fuertes, amenazas, denuncias, miedo. Lo que pasa es que, claro, uno, yo creo lo que estoy haciendo, y al igual que yo, muchísima gente a la que represento y me apoya diariamente, y es por ellos por lo que lo hago, por mi hijo el día de mañana, porque me voy a rendir sin luchar, ¿qué pensará mi hijo de mí el día de mañana? Entonces no me van a detener por mucha presión que quieran meterme. Lo que pasa es que, claro, administrativamente yo soy un peón más, yo soy un trabajador, y sí, si me tocan el bolsillo o amenazan con meterme preso o ponerme una multa con una determinada dimensión, pues no puedo hacerme cargo a ella.
Mire, yo le digo para que los oyentes sepan, durante a lo largo de toda la mañana he tenido que llamarle en varias ocasiones porque usted está trabajando en su campo. En una de las ocasiones me ha dicho incluso que estaba llevando cajas de un sitio a otro. Usted a lo que se dedica es a trabajar en su campo, ¿no?
No es mío, yo soy un asalariado, yo Fíjese. Trabajo a sueldo, yo trabajo a jornal, trabajo a sueldo, no en mi campo. Entonces yo tengo que dar una explicación y tengo que cumplir con una labor, que es más todavía. Lo que pasa es que, claro, pues es de la familia de mi mujer, de mi suegro, y bueno, pues me permiten un poco, creen en lo que estoy haciendo y me permiten un poco de juego. Pero realmente lo que yo hago diariamente, atender a los medios, utilizar un poco las redes sociales, movilizarme un poco, por tener esa libertad de decir, bueno, hay una manifestación, una congregación, voy a acudir, una reunión, voy a ir. Si fuera trabajando para otra empresa o trabajando para otra gente, directamente me habrían despedido ya.
Y si estuviera en un sindicato, estaría liberalizado. Como cobraría su sueldo, usted podría desplazarse a todas partes, ¿no?
Sí, pero si estuviera en un sindicato y podría desplazarme a todos lados y tuviera mi sueldo, estaría comprado. Tendría que hacer lo que el sindicato me mandara desde arriba. Entonces, obviamente, me limitaría. Nosotros no pretendemos estar en un sindicato, ni yo pretendo tampoco, ni quiero, ni sirvo. Yo simplemente defiendo lo mío, a mi manera y de mi forma de ser. Habrá gente que esté de acuerdo y gente que no. Pero para nada mi idea es llegar a esa posición.
Bernabé, ¿tiene los micrófonos de esta casa abiertos para cuando usted quiera intervenir? Nosotros nos haremos eco de lo que usted está haciendo. Es una, antes cuando me estaba diciendo que usted no podría mirar la cara a sus hijos si no sacara adelante este proyecto, pues mire, yo creo que sus hijos estarán muy orgullosos de usted el día de mañana, y sus nietos también, ¿sabe? Porque gente como usted es la que necesitamos en este momento, y no gente que nos utilice como moneda de cambio y venda nuestra agricultura.
Gracias, eso tenemos que dejar de permitirlo y tiene que acabar tal tras. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a usted y muy buenos días.
Buenos días, un saludo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es. En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
MARE, Centros de Educación Maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.centremare.com. Tu embarazo no se detiene, las matronas y profesionales de MARE avanzamos contigo. Recuerda www.centremare.com.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
baby, 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 baby. Ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh, oh, yeah. Ooh, 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 yeah. Baby, baby, ooh, baby, ooh, 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 baby, 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 ooh, 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 yeah, oh, yeah, oh, yeah.
Y ahora desde el CESIF nos mandan una nota de prensa donde se lamentan de que sea la cenicienta de la sanidad con espacios insuficientes y escasez personal la atención de salud mental. Para eso tenemos a Vicente Navarro con nosotros. Él es presidente del sector de sanidad del CESIP provincial de la provincia de Castellón. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
¿Tenemos la salud mental desmantelada?
Tenemos la salud mental como hace 15 años. Es decir, las plantillas están congeladas, no se ha creado ni una sola plaza, sin embargo, ni se han modificado las estructuras, ni se ha hecho absolutamente nada nuevo. Eso sí, sobre el papel se han hecho muchas cosas. Es decir, sobre el papel se tiene una estrategia autonómica 2016-2020, donde el lema principal era: sin salud mental no hay salud. Bueno, mentira, no han hecho absolutamente nada. Cuando se modifica la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, que es la clave de lo que va a ser o lo que es la asistencia sanitaria, en el 2018 se dice, se potenciará, se dedica un capítulo entero a la salud mental, se potenciará la prevención, los primeros episodios mediante programas de intervención temprana, se potenciarán los servicios de rehabilitación y reinserción social. Mentira. Es decir, esto desde 2018 no se ha hecho absolutamente nada. Es muy fácil poner cosas en los papeles y luego no invertir un solo euro en nada. Las plantillas están congeladas, las de salud mental, pues hará 15 años. Las unidades de salud mental que tenemos en la provincia son Rafalacena, Cariñena y Vinaroz. Están en los centros de salud y conservan sus estructuras desde hace 15 años. No se ha hecho nada, no se ha potenciado nada, no se ha invertido ni un solo euro. Nada, absolutamente nada, todo mentira, todo papel mojado. Luego, además de eso, como consecuencia del coronavirus, hemos ido a peor. ¿A peor por qué? Porque los talleres que se hacían están prácticamente suspendidos, los talleres de salud mental para pacientes prácticamente suspendidos, las visitas domiciliarias prácticamente han quedado reducidas al mínimo. Las plantillas ni se han reforzado, por supuesto, ni se tiene intención de reforzar. Es decir, es muy fácil poner sobre el papel, que no cuesta absolutamente nada, poner sobre el papel cosas y luego no hacer nada. Queda muy bonito. Y no, nosotros hemos hecho un plan de salud mental, sí, pero ¿en qué se ha traducido? En mantener la misma asistencia que se estaba haciendo hace 15 años. Y esa es la auténtica realidad. No se invierte nada en salud mental, plantillas totalmente congeladas, infraestructuras de hace 15 años ubicadas dentro de los centros de salud porque se configuran como unidades complementarias de los centros de salud. Y estamos ahí paralizados. Y esto o se invierte o va a ser, por como siempre, castillos en el aire. Decir, uy, hemos hecho mucho, hemos modificado la Ley de Salud, tenemos en cuenta la salud mental. ¡Qué pa! Si los hechos son los que demuestran lo que se hace. Y aquí no se ha hecho nada ni se quiere hacer nada.
Ustedes lo que instan a consellerías a que refuercen la atención de salud mental. ¿Un refuerzo significa dotarla de más personal y de más medios?
Sí, efectivamente, más personal y más medios. Hace falta más psicólogos, hace falta más enfermeros. Lo que tenemos es que acabar con listas de espera. Lo que tenemos que llevar a la realidad lo que se dice en la Ley de Salud. Llevarlo a la realidad y no sencillamente que quede en un papel.
Sí, porque ustedes cuando instan a que se refuerce la atención de salud mental tendrán que argumentar que los casos de salud mental se han incrementado, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. El problema de la salud mental es que en las sociedades modernas, como la nuestra, cada vez hay más pacientes con problemas mentales. Y el problema mental es un problema que no solamente afecta al paciente, sino a su entorno social, es decir, a sus familiares, a los amigos, en el entorno laboral. Son problemas muchas veces incapacitantes. Y lo que no se puede es que sea, pues eso, la cenicienta, que sea esa cosa que está ahí residual, que ni me preocupo de ello, porque no salen los periódicos, porque no da votos, bueno, pues no invierto y que se dé la atención que se ha dado siempre. O sea, una atención de hace 15 años cuando los pacientes han aumentado y además es evidente que los problemas de índole personal y fundamentalmente de índole familiar que supone, y de índole social que supone el tema de la salud mental. Hay que entrar al trapo. No vale con hacer una serie de declaraciones bonitas en las normas y luego no invertir nada y no hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
Porque sobresaltarse estas normas de esta ley que usted antes nos ha actualizado para que la recordemos, sí que se han llenado la boca durante todo este tiempo los dirigentes políticos diciendo que se habían agravado los problemas de salud mental. Por lo tanto, lo han reconocido públicamente. Y a partir de ahí, ustedes reclaman reforzar la atención de salud mental. ¿La contestación de ellos cuál ha sido?
Ah, no, ellos ni contestan. Ellos ni contestan. Ellos dirán, lo tenemos en cuenta porque tenemos hemos modificado la ley de salud tal y... Sí, sí, la han modificado. Pero nadie se cura ni nadie tiene atención sanitaria porque lee la ley de salud, la ley de salud de la Comunidad Valenciana. Es decir, lo que hay que hacer es poner los medios para que esto, que está muy bonito en el papel, se pueda llevar a la práctica.
Sí,
como
pero
cada vez vamos, el tema de salud mental cada vez va más, si no refuerzas plantillas, pues tendremos lo de siempre. Lista de espera, atención no adecuada, y claro, pues esta es nuestra gran reivindicación. Reforzar plantillas, reforzar instalaciones e invertir en salud mental, que es lo que nos ha estado haciendo.
Sí, porque mire, estamos viendo una crisis que puede afectar gravemente a las personas que de alguna manera ya tienen algún indicativo de problemas mentales. La crisis es económica, es sanitaria y es social. Ataca los tres puntos más débiles de las personas con problemas mentales, que son muy vulnerables. Si se le dedica tanto tiempo en los medios a argumentar que los sanitarios están faltos de lo que necesitan para poderlo llevar adelante, ¿por qué no se dedica esa misma parte del tiempo en los medios a pedir para estas personas que tienen problemas mentales, que cada vez son más? ¿Usted cree que se acallan esas voces?
Sí, yo pienso concretamente que el gobierno valenciano se ha dedicado o se dedica a una actividad de imagen pública. Es decir, no es la realidad lo que le importa, sino lo que la gente percibe de la realidad. Entonces, si no sale nada de la salud mental, pues la gente percibe concretamente que ese es un tema resuelto. Si se llena la boca diciendo de todas las cosas, hemos modificado la ley, nosotros estamos con un tratamiento integral del paciente, estos buenismos que luego no se llevan a la práctica, pues solamente aquellas personas que requieren los servicios de salud mental se enteran de lo mal que funciona, de la escasez de plantillas, de las listas de espera, de todo. Y claro, pero eso es, se entera la persona que lo sufre y su entorno familiar.
Mire, aquí usted antes ha citado tres centros y además está el Hospital Provincial, que usted sabe que es un referente en ese sentido.
Sí, es el referente.
¿Están
sí.
los tres centros y el Hospital Provincial en la misma situación?
Bueno, el Hospital Provincial concretamente trata concretamente a los enfermos, puedo decir, de patologías más graves, muchas de las requieren internamiento temporal y demás. Los otros son centros que dependen de los departamentos de salud. Es decir, la organización tenemos, por un lado, la salud mental en sí, que es de nivel hospitalario, y luego tenemos los centros de salud mental, la unidad de salud mental, que esa es a nivel de atención primaria. Eso es como la organización que tendríamos entre el médico de familia y lo que es el hospital. Entonces, ni uno ni otro están suficientemente reforzados. El Hospital Provincial cada vez va a menos en todo, porque se está desmantelando, y luego lo que es la atención de la salud mental, en lo que es en primaria, esos tres centros, pues está como estaba hace 15 años. Con el esfuerzo de los profesionales, con la dedicación de los profesionales, pero ahí se queda la cosa.
Pues imagínese.
La salud mental va a más en cuanto a pacientes, y bueno, pues no refuerzas plantillas, pues pasa lo que pasa. Pues que la gente muchas veces está yendo a lo privado.
Claro, pero esto es lo que le iba a preguntar. ¿Usted sabe cuánto vale una visita a un psiquiatra o a un psicólogo privado? ¿Que las familias no tienen más remedio que llevarlos porque están desesperadas?
Sí, 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 efectivamente. Efectivamente. Y eso es una dejación de funciones por parte de la sanidad pública. Pero la sanidad pública está para dar atención sanitaria a todas las personas que están afiliadas a la Seguridad Social, que es el 95% de los ciudadanos, o incluso más. Cuando por falta de medios no se da esa cuestión, no se da esa atención sanitaria a la que estamos obligados por la Ley de Salud, dice que se tiene que dar, y la Cartera Común de Servicios de Emanación de la Salud también establece como prestación la atención a la salud mental, pues la gente tiene que buscarse la vida. Los que pueden pagarse un seguro privado, pues lo pagan. Los que pueden ir concretamente a un psicólogo o un psiquiatra privado, pues al final tienen que llevar a su familiar, al psiquiatra privado, al psicólogo privado, y gastarse el dinero, que es mucho dinero, porque esto no es un tratamiento de un día y tema resuelto.
Pero esto dista...
ni arreglado. Esto es...
Pero esto dista mucho...
Cada mes o cada...
Sí, disculpe, esto dista mucho con las directrices que dice Botanic que hemos de seguir, ¿no? El gobierno del Botanic.
Claro, no tiene nada que ver. El gobierno del Botanic está acostumbrado a hacer unas declaraciones y luego hacer lo contrario. Eso es a lo que están acostumbrados. Digo una cosa y pienso que con eso lo tengo resuelto. No. Si tú tienes un principio, si tienes concretamente una estrategia, lo que tienes es que poner los medios para poder llevar a efecto esa estrategia. Cuando no se ponen los medios, pues bueno, se quedan en simples declaraciones institucionales, en papel mojado que no sirve para nada. Y la gente al final, los que tienen la posibilidad económica de irse concretamente a la privada, pues se van a la privada. Porque lo primero es la salud, y cuando lo que es la Consejería de Sanidad, en este caso la Generalidad Valenciana, no te da esa solución, pues te tienes que buscar las habichuelas en otro sitio, tienes que resolver el tema como puedas.
Sí, pero como antes le decía...
Aquellos que no tienen capacidad económica, pues tienen una atención sanitaria, pues la que tienen, que es concretamente muy inferior a la que los profesionales desearían y están obligados a dar por la falta de recursos.
Sí, pero en este momento, desgraciadamente, esta crisis sanitaria no es solo sanitaria, usted lo sabe, está repercutiendo económicamente a las familias, y por lo tanto lo de poderse permitir una sanidad privada, no sé hasta qué punto lo podrán llevar. Vicente Navarro, muchas gracias, presidente del sector de sanidad del CESIF de la provincia de Castellón. Muchas gracias por haber entrado y espero que lo escuchen.
A vuestra disposición.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Que las iglesias acaben. Que las iglesias acaben. Y rain ya. S'acaben, que les figues ja s'acaben.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Nos habéis pedido que saquemos lo mejor de nosotros. Pues aquí tenéis, ¡stock fuera! En Renault Retail Group Castellón liquidamos 125 vehículos seminuevos Renault de nuestro stock con hasta 1.500 euros de descuento adicional. Encuéntralos en renaultretailgroup.es o acércate a nuestras instalaciones de Renault Retail Group en Castellón o Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Reduís, reutilitza, recicla, inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I ara tenim amb nosaltres a Marta Sorlí. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Si recorden, Marta Sorlí era, era, perquè aixina és, diputada nacional per Compromís. Marta, actualment vostè on està?
Bueno, actualment jo he tornat a exercir la meva professió com a treballadora social i estic treballant a l'administració pública, al Servei de Protecció de Menors, a Formentera, en este cas.
Avui li cride perquè m'ha cridat l'atenció moltíssim que aquest matí vostè escrivia un tuit a un dia que la política és una trituradora emocional i externament no es percep gens. Ens ho explica?
Bé, simplement des de la distància doncs, continues tenint molta gent estimada dins del món polític i veus pues, tot el cost emocional i personal que suposa l'exposició pública i que moltes vegades no es reconeix per part de la ciutadania. És cert que la gent que està en política està un poc com a mal vista inclús en algunes ocasions i això genera que en certes ocasions totes aquestes persones, aquestes bones amistats que continua mantenint en l'espai polític de tots els colors polítics i de tots els partits polítics, se contacten falla doncs, reconnectar en certes coses del meu pas també per l'espai públic.
Vostè està militant en aquest moment en Compromís?
Sí, jo continuo militant, continuaré militant. Jo he decidit pegar un pas enrere perquè al final doncs, soc una persona molt jove i considero que també és important mantenir aquesta vinculació directa en la teua professió i no perdre el contacte en al final la teua essència, que en el meu cas és el treball social. He decidit pegar un pas enrere, però això no vol dir res més que això. Vull dir, ja vindran altres moments en què tornaré a decidir si no ho considero oportú pegar passos endavant conforme vaig fer en el seu moment i quan vinguin, benvinguts seran. Ara en aquest moment per a mi és el moment de centrar-me en la meva professió, de continuar creixent a nivell professional, de curar-me, perquè no, tota aquesta part emocional de duresa que manifesto al tuit, però evidentment jo continuo militant a Compromís i els meus valors ideològics no han canviat ni una coma després del meu pas per la política pública.
En aquest moment, com veu vostè el mapa polític?
Bé, són moments molt convulsos, són moments molt difícils, de moltíssima crispació política i de moltíssima confrontació. I això la veritat és que des de fora moltes vegades no es percep i internament genera molt de desgast. I al final, pues jo que he estat ahí, que sé la quantitat d'hores que li tiré totes les persones, ho he dit abans, de tots els partits polítics, totes les persones que estan implicades, que realment volen canviar d'una manera o d'una altra les coses, doncs el desgast és molt gran i suposo que és molt dur també. Entenc que l'espai polític ara mateix, l'escenari polític és molt complex, la fragmentació i l'exposició pública i el desgast que s'han tenint des que continua a primera línia ha de ser molt dur. Però bé, suposo que tot són èpoques, no? I també és important que aprenguem en tot aquest procés i tot aquest espai de fragmentació a valorar a la gent que s'està deixant la pell pels seus ideals, siguin quins siguin, i a reconèixer l'esforç i el treball que fan i també, per què no, a aprendre per part d'aquestes persones a negociar, a consensuar. Saps que per a mi és una premissa fonamental en política, sempre ho ha sigut, i arribar a acords.
En aquest moment, que només hi ha un diputat nacional per Compromís, vostè considera que està fent un bon paper?
Sí, per suposat, Valdoví és un diputat excel·lent, ho va demostrar primerament quan estava soles, ho està demostrant ara que torna a estar a soles i ho ha demostrat també quan era portaveu de un grup de quatre persones. És un diputat extraordinari i està al final a tots els llocs. Per això també, dice tuit, pues segurament per a Valdo ara també és molt més difícil i molt més complicat de lo que era en el seu moment quan érem 8 mans i no només 2, com és ara.
Però l'escenari polític que tenim en este moment fa que brille més ell si cap.
Bé, al final, com deia, per a mi Valdo és un diputat extraordinari, i això també se nota, és una persona que dialoga moltíssim, és una persona capaç d'arribar a consensos, capaç de multiplicar-se inclús en certes ocasions per a poder arribar a tots els espais possibles, i això, doncs, sí, té un reconeixement, perquè per desgràcia en l'escenari polític que tenim ara, de crispació i de confrontació, el diàleg, l'escoltar a la gent i el portar les iniciatives de la gent a peu dels pobles, dels nostres pobles, a una institució com el Congrés, doncs, per desgràcia no és lo habitual.
S'ha aturat la feminització de la política?
Bueno, crec que la feminització de la política és algo molt més profund. Jo sempre he pensat que no només la representació de dones és feminitzar, sinó que és també fer política d'una altra manera. Des de luego, la política de confrontació que tenim ara en este moment damunt de la taula, la política colp de tuit i de titular, la política de feta des del fet i des de l'enfado, conforme estem veient en moltes ocasions, no és feminitzar la política. No sé si s'ha aturat, no sé si estem en un moment d'impàs, no sabria definir-ho exactament, però sí que és cert que si algo entenem les feministes com a feminitzar la política, no és per a res este procés de crispació constant en la que estem veient tota la ciutadania.
Per lo tant, seguís governant la testosterona?
Sí, jo crec que mai ho ha deixat de fer, per desgràcia. Hi ha algun moment en què d'una manera més concisa i d'altres d'una manera més diluïda, però jo crec que ens queda moltíssim encara per a recórrer en aquest camí de fer una política més amable i una política que realment dona respostes a la ciutadania, que cuide, que cure, que atenga a les persones i no que bueno, pues traga el titular constant i el rèdit polític per damunt del benestar de la majoria.
Vostè, que està molt prop dels menors, estem educant bé a estos menors?
No, evidentment, aquesta confrontació que estem tenint en constant, doncs això també es transmet a les famílies i es transmet, per suposat, als nostres xiquets i xiquetes, i això ho hem de tenir present. Estem ensenyant, al final estem construint la societat de la immediatesa, del tot ja a qualsevol cost, i això, evidentment, es percep entre els nostres menors. És un repte importantíssim per a la classe política, al final, o per a la gent que està en política, revertir això i entendre que qualsevol decisió i qualsevol titular que es dona, al final té una repercussió que va molt més enllà dels 5 minuts que pot estar a la palestra mediàtica, i que al final el que estem construint és una societat que transmetem uns valors molt qüestionables als nostres xiquets i xiquetes.
Troba diferència vostè entre el Consell Insular i la Generalitat Valenciana?
Bueno, són dues institucions totalment diferents. El Consell Insular de Formentera és una institució local i autonòmica que té competències concentrades, i això fa que tinga moltíssimes diferències en el País Valencià. No són comparables com a institucions, perquè al final les competències que té un Consell Insular, i més el Consell Insular de Formentera, que a més adjunta les competències locals també, és com per entendre'ns, per a que la gent ens entenga, és com si fos un ajuntament i una mini generalitat tot al mateix temps. Clar. Entonces, sí, és molt diferent, és molt difícil de comparar.
Per lo tant, és àgil en les decisions, no?
És àgil i és molt interessant, perquè al final...
I a més d'àgil, és efectiva en la demanda que necessita el ciutadà?
Sí, perquè és molt directa, perquè al final estem parlant d'una illa d'uns 10.000 habitants, per tant, les respostes són molt ràpides. Són molt àgils i, a més, són... Pues, bueno, això que parlem moltes vegades i que parlem en campanya també, Susana, de les institucions al servei de la ciutadania, doncs Formentera pot ser aquest exemple també pel tamany que té. És la política directa en totes les seues competències, des de les més micro hasta les més macro. I això fa que la gent que està en política sí tinga un contacte absolutament directe en la població a la que represente, i per tant tinga que donar respostes àgils i efectives, perquè al final si no són efectives també tenen aquest contacte per a poder-les reclamar millor.
Clar, ahí és on veuríem d'alguna manera el quid de la qüestió. Estos polítics no tenen triturats els seus cervells, és dir, ells donen una resposta immediata, no els aplasta tanta burocràcia. Si ens anarem a institucions més menudes o delegarem més a institucions més properes, no?, en cada lloc.
Sí, efectivament, quan més proper tenim el recurs, doncs més és fàcil és donar resposta. Jo crec que en això la Generalitat Valenciana ha donat molts passos endavant aquests últims anys, delegant moltíssimes de les competències directament als ajuntaments. I ho podem veure, per exemple, en el pla edificant, se m'ocorris ara, que s'ha delegat directament perquè els ajuntaments puguen reformar aquestes escoles o puguen construir-los perquè tinguin al final la institució més propera a la ciutadania, la resposta més directa i més àgil. Jo crec que en això s'ha avançat molt al País Valencià i així també ho veig al final des d'un punt de vista tècnic en aquest cas, perquè al final sóc una treballadora de l'administració pública, bé, però ho veig en els companys que continuen en l'àmbit polític, doncs això, que tenen aquest contacte directe per a donar resposta directa a lo que es demanda la ciutadania.
Això és fraccionar Espanya?
Bueno, per a mi no. Per a mi és donar un millor servei a la ciutadania.
O, duplicar les mateixes funcions?
No, per a res. Les funcions que té delegades el Consell Insular de Formentera, per exemple, no les té el govern de les Illes Balears o no les té el govern d'Espanya. El que estem fent al final, així, a més, en la idiosincràsia de les Illes Balears, que estem parlant d'illes, vull dir que encara és... Bueno, està aïllat, valga la redundància.
Sí, sí.
Al final el que s'està fent és donar una resposta directa. I te fico un exemple des del Servei de Protecció de Menors on treballo jo. En qualsevol altre àmbit geogràfic, el Servei de Protecció de Menors només atendria casos greus. Què vol dir casos greus? Casos que poden acabar en una retirada de tutela, per exemple. En aquest cas, el Servei de Protecció de Menors de Formentera atén des de casos lleus, és a dir, coses reconduïbles, o sigui, que treballant en la família es reconduiran i es trauran endavant i la família es normalitzarà, fins a casos greus que poden acabar en retirada de tutela. Per tant, tens tot el ventall de possibilitats de treball en la família. I això és molt positiu per a mi, és donar al final un millor servei a la gent, professionals realment qualificats que estem treballant en els casos més greus que necessiten aquesta qualificació d'una manera més clara, però també en aquells casos en què se pot donar una resposta i que si hi ha un servei directe que puga atendre a aquesta família, aquesta família podrà eixir endavant.
Clar, però tot això si no centralitzem, és dir, si deleguem i reduïm la massificació, no?
Claro, com a més competències tenim delegades, l'administració que les rep està més propera i per tant pot donar millor resposta. Però a mi això no es fragmenta res. Si en este món, si jo per lo menos me vaig arribar al món polític, justament era per donar una milloria al tracte que tenia la gent en les seues institucions. I això per a mi, quan més micro ho fem, més fàcil és de gestionar. És com tot, les coses xicotetes se gestionen molt millor que les coses molt, molt grans, tu dies, al final. Les grans institucions doncs aplasten també a nivell burocràtic. Quan ho fem a xicoteta escala, el que aconseguim és tindre un tracte directe en la gent i saber què és el que necessite i poder donar una resposta molt més directa a les necessitats de la ciutadania. Per a mi, fonamental. Com pots sentir, estic encantada, Formentera.
Sí, sí.
Crec que és un espai de treball realment magnífic, de veres.
Per això també em llamava l'atenció, estan treballant en menors i vostè està en un lloc on està en la protecció dels menors, se sobreposa les coses que li conten, no li trituren estos sentiments a vostè? Ahí no se sent mermada?
Sí, evidentment. Lo que passa és que és molt dur el meu treball. Jo al final vaig decidir ser treballadora social i això genera que sempre estàs en contacte amb històries molt dures en moltes ocasions. Però al final la meva faena és revertir aquestes situacions. Evidentment, quan t'arriba una situació de maltracte, d'abús, de qualsevol d'aquestes situacions, el primer impacte és molt dur a nivell emocional, però la meva funció és revertir-la. Per tant, al final del meu treball, el que hauré aconseguit és que aquesta situació de maltracte ha desaparegut. Per tant, és molt gratificant poder fer això cada dia.
Vostè, quan decidís entrar en política, entra per a revertir quines situacions?
Per a revertir tot allò que per a mi és injust, per a revertir una societat que a nivell polític estava, i en certes ocasions continua, perdent el contacte absolut en la seva població. Fa molts anys, quan tenia, en el primer Messenger que vaig tindre, que tindria 14 o 15 anys, o sigui, fa una vintena d'anys, recordo que vaig ficar com a nick idealista convençuda que es pot canviar el món per fer-lo més just. O continuo tenint el meu Twitter, per exemple, i jo continuo pensant. Per a mi això és la visió de la política, sempre ho ha sigut i sempre ho serà. També és la visió de la meva professió. Per a mi, alçar-me cada dia, siga quin siga el meu àmbit de treball, si l'objectiu és intentar que el món siga més just, serà gratificant i serà bo. Per això vaig entrar en política, per això continuo en política i per això el dia de demà segurament tornaré a un primer pla. Ara ho exercís des de la meva professió, però al final per a mi la política és això, poder fer que el món siga més just i que la gent puga viure millor. Millor a nivell social, també com ho deia abans, a nivell de curar-nos, a nivell d'atendre'ns i a nivell de poder tindre una vida una miqueta més feliç.
Pues Marta Sorlí, ens quedem esperant-la, eh? Li hem agarrat la paraula.
Sí, per suposat que me voreu donar guerra. Ara en aquest moment considerava que tenia que pegar un pas enrere, un pas al costat i continuar el meu treball des de l'àmbit professional, però no patiu que me tindreu donant guerra molts anys.
Pues Marta Sorlí, encantada de sentir-la en este ànim i de, sobretot de sentir que la tornarem a veure. Gràcies per haver estat així en la seva cadena i sabla 92.2 de la freqüència modulada, que està esperant-la per a que ens parli d'allò de com se feminitza la política.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades?
Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
En Caixa Rural Villarreal, resolveremos tus dudas.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
I ara tenim amb nosaltres a José Ramón Nieto. Ell és el comissari principal jefe de la policia local de Villarreal. Buenos días, José Ramón.
Buenos días.
Mire, con la ley que han dado este fin de semana, es una ley que permite a los locales de ocio nocturno abrir en horario en el que se pueda estar abierto. ¿Nosotros aquí en Villarreal hemos tenido algún tipo de incidente?
Sí, bueno, primero decir que esta normativa de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública es la que actualmente está constantemente regulando la actuación por el tema del COVID, tanto locales, en todo tema de actividades. Entonces, no hemos tenido, hay que destacar en Villarreal, tenemos solamente, bueno, no voy a ubicar exactamente dónde están, tenemos muy pocas zonas de discotecas, ¿vale? Uh-huh. Y esta norma de ocio nocturno lo que ha hecho es que se pueda, esto se publicó el pasado día 9 de diciembre. Uh-huh. Y esto lo que ha hecho es que todas las actividades de, en este caso, el tipo de discoteca, pueden realizar lo que es la actividad de restauración y hostelería compatibles con la licencia que tengan y limitación de aforo. ¿Qué quiere decir? Es para que la gente lo sepa, lo que son salas de fiestas, discotecas, salas de baile, que acrediten mediante una declaración de responsable del ayuntamiento que esas pistas de baile no se pueden utilizar para baile, ¿vale? Sino para mesas y sillas. Guardando siempre, es importante, los aforos y distancias que establece la normativa. Entonces, lo que es ese local destinado a pista de baile o similar no podrá de ser destinado a otra cosa que no sea para el tema de instalar mesas. Y lo más importante es que no se permite el baile y el consumo siempre será sentado en mesa. Es decir, lo que se está haciendo es premiar un poco lo que es la hostelería, premiar no, son negocios que saben, somos conscientes de que están sufriendo una crisis importante económica y se está dando la opción de que lo puedan utilizar como tema de hostelería. Aquí hemos tenido muy pocas peticiones, ¿no? Porque lo tienen que hacer, una declaración de responsabilidad del ayuntamiento, a fecha de hoy no tenemos, pero sí que hay que decir que estos locales tienen la opción de poder trabajar como hostelería ahora.
Usted sabe que sería respetando siempre el aforo dentro de la sala, también en el exterior, y que respetaran las normas de no bailar en pistas. Por lo tanto,
así es que es importantísimo, porque hemos visto sobre todo en televisión, ¿no? Está saliendo en prensa, en radio, de que hay sitios que sí que es verdad que se han montado cuando en un local de esta que realmente tienen que estar sentados, han aprovechado y han montado como una fiesta, ¿no? Una fiesta de cumpleaños, se ha puesto a bailar la gente, esto ahí no se puede permitir eso. En el caso ese, la policía, la forma de actuar sería, por supuesto, proponiendo una sanción al responsable del local y luego también a la gente que participa en esos hechos, también por no mantener la distancia, no utilizar mascarilla, porque hay que recordar que las mesas a fecha de hoy serían 6 personas, ahora cuando lleguen los días determinados de Navidad, que podrán ser hasta 10 personas, personal ha llegado, pero más importante, guardar la distancia y sobre todo como local de hostelería, nada de ponerse a bailar, ni estar consumiendo la barra, ni estar consumiendo paseando, eso es importante recalcarlo para que los vecinos no se lleven a equivocación.
En este momento, las dos discotecas que hay aquí en la población de Villarreal, que es Niza y Tuché, ¿no han presentado ninguna de las dos solicitud para poder abrir?
No, en este momento no. De momento imagino que habrán hecho su estudio y claro, para tener tipo hostelería tienen que tener muy cercano el poder arreglar ese servicio. No obstante, la delegación responsable se puede presentar al momento y estamos pendientes. Eso sí que recordar de que en el momento que la presenten por parte de policía local, esos locales los días señalados se van a inspeccionar y que y tienen que ser conocedores de esta normativa. Por eso se hace la delegación responsable. Entonces pensamos que aquí en Villarreal se va a mantener, es decir, la gente hasta ahora, lo que sí que se hizo fue el tema de las terrazas, ¿vale? El aforo, hubo un decreto que modificaba la ordenanza, la suspendía provisionalmente, por la cual se ampliaba el espacio de las terrazas para mantener el 50% de las terrazas, es decir, ampliar el tema de las mesas. Y bueno, yo creo que es una forma de para todos, para hostelería ayudar y sobre todo también para los vecinos y las vecinas que volvamos un poquito a la normalidad.
Se espera que estos días de fiesta sí se presente alguna solicitud de estas dos discotecas, sobre todo de una, dado que la restauración la tienen prácticamente al lado, ¿no?
Bueno, tenemos que esperar hasta el final. Es fácil que sí, hay que recordar que, por ejemplo, el día de Nochevieja, cuando se pide una actividad extraordinaria, aunque sea un restaurante con su pequeña pista, la piden a la Consejería, en este caso, de Espectáculos Públicos, y nos notifica. ¿Qué ocurre? Como también el horario de cierre, hay que recordar, es mucho más limitado, es decir, estamos acostumbrados que en una época normal de Nochevieja podían estar hasta las 6 de la mañana. Ahora se limita muchísimo, es decir, que a la 1:45 prácticamente ya tienes que estar recogiendo para marcharte. Entonces, está claro que el tema de poner música, todo eso, no se va a dar, va a ser el tema de la cena. Entonces, hay que ver que es diferente, esta Navidad van a ser diferentes y por eso hay que recordar las normas. No es por decir la amenaza de denuncia, sino recordar las normas sobre todo por el tema de evitar contagios, porque ahora llega la época de Navidad, nos juntamos con las familias, tenemos que evitar, ¿no?, esos contactos esporádicos con nuestra gente de más allegada para evitar el tema de contagios por el tema del COVID.
¿Incidentes en estos últimos días en Villarreal destacables?
No, incidentes no hemos tenido ninguno, simplemente estamos teniendo prácticamente casi todas las noches tenemos alguna denuncia por alguna persona que no justifica, es decir, no estamos haciendo controles, junto también Policía Nacional está haciendo controles, y el tema de a partir del toque de queda de las 12 horas, la gran mayoría de personas, hay que reconocer que son gente que va a trabajar, que van a las enfermeras, van a hospitales, son centros que están de 24 horas, y siempre está el típico caso que no acredita por qué motivo está a la 1:00 a.m, ¿no? Diciendo, no, es que voy al domingo, es que el domingo está cerrado y además no puede ir. Entonces, hay muy pocas, se está haciendo alguna denuncia, 1 o 2 denuncias, y luego también muy denuncias por el tema de mascarillas. Pero de la fecha de hoy estamos haciendo una media de 2-3 denuncias. La verdad que hay que reconocer que la gente es consciente de este hecho y lo está respetando.
José Ramón Nieto, comisario principal jefe de la Policía Local de Villarreal. Muchas gracias y muy buenos días.
De acuerdo, muchas gracias a ustedes.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Bueno, i sabem que ahir van hi haure pues, un intent de desallotjament de, en l'Horta i van, va ser prou criticats que en Benic Maclet, les càrregues policials. Per este fet, Joan Baldoví avui ha fet unes declaracions des de el Congrés dels Diputats i per a demanar explicacions. Anem a sentir el que ens deia en este moment Joan Baldoví.
Tenemos que hablar de cargas policiales en el País Valenciano, en el caso concreto ayer de Benimaclet. Volvemos a hablar de que algún comportamiento de algún policía no es exactamente el comportamiento de una policía democrática, y cuando una diputada de Compromís le pide, después de que este policía empuje a nuestra diputada, le pide que se identifique, un policía le dice que me llamo Pajarito. Creo que es absolutamente impropio de una policía democrática. Creo que hace esos comportamientos hacen mucho mal a la policía, y por eso vamos a registrar toda una serie de preguntas, en definitiva, para saber si el comportamiento de la policía...
Bueno, això era el que ens deia Baldoví, el diputat nacional, que demanaran explicacions al Congrés per a esta càrrega policial. Recordem que es va fer quan volien desallotjar este nucli de gent que en Benimaclet, segons ells, dinamixen el barri. Dit això, dir-los que arribem a les 2, que dir-vos que arribem a les 2, i demà tornarem a les 12 així en directe, 2 horetes junts, i ara els deixem els nostres companys d'Esports, Javi Mata i Víctor Rubio.